l'any que ens va canviar la vida. Programa enregistrat mitjançant videotrucada.
Els feliços anys 20 van ser la resposta als estralls provocats per la Primera Guerra Mundial a començament del segle XX. El període posterior de reconstrucció a la Segona Guerra Mundial, a mitjans del segle passat, va ser més dolorós, més lent i molt menys alegre, però en molts sentits la construcció d'un nou ordre mundial va resultar també un canvi profund en moltes societats. A Catalunya i a Espanya, al final de la Guerra Civil, va enfonsar el país en l'aïllament i a la dictadura. Les grans crisis provoquen canvis, canvis profunds i respostes en els comportaments de les societats, deixant empremta. Ningú no imaginava, el passat mes de gener, que enguany viuríem una crisi com aquesta, una crisi d'aquesta dimensió. Ningú no imaginava que els 20 del 21 serien com estan sent. La rapidesa en els canvis és un dels trets de les societats modernes. Descobrim un dia més detalls de l'any que ens va canviar la vida.
L'any que ens va canviar la vida, amb Jordi Sacristán.
La globalització ens va canviar, va fer el món més petit, va crear noves dinàmiques i noves oportunitats. Ens va fer evident que aquell anomenat efecte papallona també era realitat. Allò que l'ateig d'una papallona a milers de quilòmetres de distància de la nostra realitat pot provocar una tempesta a la banda oposada del planeta. Una globalització que, com a efecte, va fer créixer en el món local les pors a perdre la identitat i a perdre les arrels en temps de liquidesa i d'incertesa. Les societats en crisi poden tendir a canviar. Hi ha molts discursos durant la crisi de quins són els canvis que vindrà, però potser, un cop aquestes passen, no canvien tant com sembla.
Quan aquest malson passi, tot tornarà a ser igual que abans o es preveuen canvis en la mentalitat individual i col·lectiva? És una de les preguntes que ens farem avui. La nostra convidada no veu cap utopia disponible a la qual pugui recórrer la ciutadania davant el xoc social que està causant l'epidèmia d'aquest coronavirus. D'una manera immediata afirma que tot seguirà igual. Avui tenim el goig de conversar amb la sociòloga Marina Subirats. Va ser directora de l'Institut de la Dona i ocupar diferents càrrecs a l'Ajuntament de Barcelona. Com a sociòloga està especialitzada en els camps de l'educació i Sociologia de la Dona. És catedràtica emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Doctora Subirats, molt bon dia.
Bon dia.
Una papallona per les ales en un poblet de la Xina pot generar una tempesta imprevisible a Los Angeles, l'efecte papallona, eh? Aquest que forma part de l'imaginari col·lectiu, però que ara sembla que s'ha fet més evident que mai, no? Bàsicament per la rapidesa en la manifestació d'aquesta crisi, la seva extensió i la seva globalitat. Una de les característiques d'aquesta crisi, doctora Subirats, és la rapidesa.
Efectivament. Però vaja, jo crec que hi ha una cosa que ja ens hem anat acostumant. Per exemple, sota casa meva hi ha una botiga de roses. I quan pregunto d'on venen, doncs unes venen de Kènia, les altres venen de l'Equador. Són roses que estan fresques i que segurament que han estat collides el dia abans. És clar, i això ja ens ha donat una... I com parlo de roses, podria parlar de tantíssimes, de fruites, de tantíssimes coses que ens arriben ràpidament. De manera que jo crec que el món se'ns ha fet petit en el sentit de que abans pensar en anar, no? Pensem, per exemple, al Goethe quan parlava del viatge a Itàlia, era tota una aventura, etc. I ara, doncs, podem anar a la Xina molt ràpidament o de la Xina ens pot venir el que sigui. És dir, el món s'ha fet realment un món global, un món més unitari en alguns aspectes, en altres sabem que no. Però en aquest sentit jo crec que lo de la pandèmia tampoc és una gran sorpresa. És una sorpresa que realment hàgim tingut tan poques respostes. Però el fet de que s'hagi escampat en un món en què hi ha tantíssim moviment amunt i avall, doncs és el que havia de passar realment.
Totes les crisis, doctora Subirats, han tingut els seus efectes socials, han canviat models, estructures, dinàmiques, però les ciències socials ens diuen això, no? Que potser que en essència no canviem tant com estem proposant i debatint en el moment mateix de la crisi.
Sí, hi ha dues coses que cal tenir presents. Aquests dies, a través dels mitjans de comunicació, dels tuits i de totes les xarxes, estic veient com una mena de florida d'utopies, no? I d'idees de canvi. Tothom diu, no, mai més ja no serà igual, etc. Bé, algunes coses canviaran. Per exemple, la por de la pandèmia, que l'havíem perdut, la tindrem a partir d'ara. I com això, doncs, possiblement altres coses, no? La por, potser, a vegades de tocar-nos o d'anar a llocs on hi ha molta gent. Algunes coses d'aquest tipus, sí. Ara, les utopies que s'estan formulant van en diversos sentits. Per exemple, n'hi ha un parell que estan sorgint molt, no? Una és el debat sobre el capitalisme i el pensar que potser aquesta crisi servirà com per acabar amb el capitalisme o donar-li una volta o canviar-lo. En aquest sentit, jo crec que no. Jo crec que no, malauradament, perquè el capitalisme està en una fase molt nefasta en aquest moment i realment necessitem canvis. Però encara no veiem apuntar altres formes d'organització de la societat que comencin a ser reals. I, per tant, generalment, és clar, no ho podem aturar tot fins que puguem inventar una altra cosa. De manera que, què estic veient jo? Que, per exemple, aquests dies que comença a afluixar una mica la tensió sobre la crisi, immediatament tornen a sorgir els mateixos debats. La polèmica política torna al primer pla. Encara no s'ha acabat l'etapa del coronavirus, que ja veiem enfrontar-se els partits, intentar treure rèdits de qualsevol error de l'altre. És a dir, la picabaralla torna a estar present i torna a estar present en els mateixos termes que anteriorment. Parlaran d'una altra cosa, però l'enfrontament és el mateix. De manera que aquí no es veu que realment hi hagi un acord per dir hem de canviar un munt de coses, no? L'altre aspecte que està sorgint molt, que està sorgint més, podríem dir, de la gent més anònima, és el donar-se compte de què és important i què no és important i de la importància de la solidaritat. I això es diu molt, no? Quan sortim d'aquí serem més solidaris, estarem més pensant els uns amb els altres, no ens descuidarem tant, no? La cançó, per exemple, de la Rosalén que ha circulat, doncs anirem a veure les àvies, els hi farem més cas, ens abraçarem més. Bé, tot això segurament que durarà una mica de temps, perquè aquest l'efecte de què ens podem perdre, de què podem perdre les persones estimades, és molt potent. Però després què passarà? Que quan tothom tingui feina altra vegada, doncs cal córrer, cal tornar en aquesta vida que estàvem fent, que és que no tens temps de res, que no hi ha temps d'ocupar-se de les persones estimades, que tens altres coses a fer, que els compromisos... És a dir, que el més probable és que en poc temps tornem a estar, podríem dir, amb la mateixa roda de feina i de... Per què? Perquè els valors que la societat en aquest moment té són encara uns altres. Són valors de competició, fonamentalment, quan hauríem de canviar, efectivament, cap a la solidaritat i cap a la cooperació. I aquests dies, d'alguna manera, s'ha fet, però veiem com torna immediatament la competició. I després, doncs, les presses, la importància del treball per damunt dels efectes i de la vida familiar, podríem dir, i d'amistat, la vida afectiva, doncs són valors que estan profundament encara anclats en la societat. Llavors això, potser a la llarga canvi, però d'una manera immediata, veurem uns efectes petits, però no, jo crec, un canvi com el que d'alguna manera molta gent està esperant.
És una crisi que ha arribat molt ràpid, perquè el mes de gener ningú imaginava que estaríem que hauríem viscut un abril sense Sant Jordi, per exemple, no? I això ha estat així. Per tant, aquest efecte de la rapidesa, de l'immediatesa, de la incertesa, de no saber què passarà demà, dels terminis curts, fa que aquests canvis que es poguessin provocar a la societat a nivell positiu siguin molt lents d'aplicació, perquè els canvis socials, doctora Subirats, hem de tenir clar que costen molt d'anar implementant, no? Que costen molt de que vagin surant i de que es vagin filtrant en el si de les societats.
Sí, aquí hi ha una cosa curiosa, perquè, és clar, les generacions anteriors a nosaltres tenien un concepte diferent de la vida, perquè la vida era curta, la vida era molt perillosa. Cal tenir present que l'esperança de vida, per exemple, a Barcelona, ciutat, a meitat del segle XIX era de 39 anys. És a dir, que moltíssima gent no hi arribaven. Alguns passaven, però molts no arribaven ja ni als 39 anys. Per tant, podríem dir que la incertesa era constant. Llavors, hi havia una altra manera d'entendre-ho, que era la religió. És a dir, enfront del que jo no puc resoldre, bé, doncs demanar a Déu que m'ajudi, demanar a Déu que em protegeixi, etc. Però, si no, si em poso malalt, si em moro, si passa una desgràcia, és la voluntat de Déu. I com que és la voluntat de Déu, no hi podem fer res. Això és totalment diferent de com nosaltres ho entenem. Nosaltres hem anat deixant, la societat s'ha anat secularitzant, és a dir, s'ha anat perdent la creença en Déu. Per què? Perquè cada vegada hi ha hagut més capacitat de que la pròpia societat controla. Controla les malalties, pot controlar fins i tot alguns nivells de desastres naturals. És a dir, ens hem sentit més capaços de seguretat, d'assegurar la vida col·lectiva a partir de nosaltres mateixos, no? I llavors pensem, doncs, que no ha de passar res. I quan passa ens agafa per sorpresa. Però s'ha d'entendre que és que la vida és perillosa, podríem dir, no? És a dir, viure és perillós, viure és incert. I el que és gairebé miraculós, per dir-ho així, és que hem arribat, doncs, en poc més d'un segle, hem arribat a més que doblar l'esperança de vida, i que avui l'esperança de vida, bueno, ara aquest any baixarà una mica per les morts que s'han produït, però si la pandèmia es pot controlar, tornarem a tenir els anys propers una esperança de vida que creix, ja creix lentament, però va creixent, i que se situa, en el cas espanyol, doncs, per les dones a 86 anys i pels homes a 82, crec que és. És a dir, hem fet un salt immens. Hi ha un tema que a mi em sembla que és molt, molt important en aquest moment afrontar, perquè aquest sí que l'estem veient venir de fa anys i no s'està actuant suficientment, que és tot el tema ecològic. El tema ecològic sabem, i ara ja veiem d'una manera clara els desastres que estem provocant. Per tant, aquí sí que és on realment s'haurà de veure si com a humans tenim la capacitat de deixar enrere altres valors econòmics, etc., i parar una mica la maquinària de destrucció del medi ambient que hem engegat des de fa uns anys.
De fet, dèiem que teníem un planeta pràcticament al límit i que aquesta crisi coincidia precisament quan ja aquestes evidències són molt notòries. Però, doctora Subirats, en relació a la gent gran, de la qual vostè em parlava, sobre les estadístiques d'esperança de vida, és veritat que vivim molts més anys, que cronifiquem moltes més malalties, per tant, això ens permet viure més anys. I una de les coses que aquesta crisi ha posat sobre la taula, precisament, és un d'aquells temes d'abordatge que la societat de la rapidesa i de la immediatesa i de la competitivitat no mira, que és la gent gran, no? Cada cop arribarà amb gent amb més edat aquest temps de no saber com abordar aquesta nova esperança de vida, els anys sobre els anys viscuts, no? Aquest serà un dels temes que també es pot posar sobre la taula després d'aquesta crisi o serà un d'aquests que passarem com tants d'altres ràpidament?
A mi em sembla que aquest s'haurà de posar absolutament sobre la taula, perquè el que és realment catastròfic en aquesta pandèmia és el que ha passat a les residències. Això em sembla l'aspecte més greu de tots, perquè que no s'hagi pogut preveure la pandèmia fins a cert punt és normal. No saps en quin moment, ni per què, ni com. Bé, però el que s'ha demostrat és que les residències de gent gran no estan preparades quan és un lloc on és molt, podríem dir, dels que estan més predisposats perquè hi viuen moltes persones, perquè hi viuen persones grans, per tant, ja amb feblesa física, És a dir, que hagi passat el que ha passat realment em sembla una vergonya col·lectiva. Perquè vol dir que no hem posat l'atenció que havíem de posar a la bellesa. I això crec que s'ha de tornar a enfocar, però no només dient, bé, és que doncs, han sigut culpables aquests o els altres. S'haurà de buscar els responsables de que això hagi anat com ha anat. Però més enllà d'això, és un criteri social. És a dir, estem en una societat en què l'economia ho és tot. Com que l'economia ho és tot, doncs les persones valen en funció del que poden produir. A partir d'aquest jubiles, jo ja fa anys que estic jubilada, i a partir d'aquest jubiles tens la impressió de que no comptes per ningú. Fins i tot, per exemple, doncs hi ha tests que ja no es fan, d'aquests que normalment es fan a tu, que ja no es fan, com si diguéssim, bueno, ja, però sí, clar, tocarà morir-te. No, que és una cosa més ofensiva. És a dir, la societat ja li és igual que jo em mori. I no solament això és un aspecte, però l'altre aspecte és que, esclar, en les societats anteriors la gent gran estava a casa i les dones se n'ocupaven. Les dones ja no ens en podem ocupar perquè estem treballant fora de casa, però s'ha de trobar una solució entre homes i dones per ocupar-se de la gent gran, perquè, esclar, que quan ja no pots valdre't, se t'aparqui en un lloc, és tristíssim. És a dir, quan, des de sempre el que sabem que allò que la humanitat realment desitja més, i ha desitjat més tothom, que és més general, és precisament viure més. Hi ha molt poques persones que es vulguin morir, que diguin, tinc ganes ja de plegar. Gairebé tota la humanitat, si hi ha un desig general, és viure més. I quan podem viure més, llavors resulta que ens queixem, perquè, esclar, això és molt car, una mica, bueno, què fan totes aquestes persones? Doncs les posem aparcades i ja no cal que ocupin un pis, ja no cal que facin nosa. Jo crec que aquí hi ha d'haver una revisió profunda. De fet, ja hi ha molts moviments de gent gran arreu. Perquè no està ben plantejat. I el cas de les residències jo crec que ho ha posat tant de manifest que és una qüestió a revisar totalment. Ara, una vegada més, no es tracta de que les dones una vegada més assumim aquesta feina i ens trobem que doncs, hem de compaginar i no podem i no tenim temps. Es tracta de que sigui tota la societat la que revisa aquest plantejament i que, per tant, el fet de poder seguir vivint més anys sigui una cosa, diguéssim, que fa il·lusió i no que fa por perquè si has d'estar confinat en una residència segons quines condicions, doncs verdaderament potser no té massa sentit seguir vivint.
L'any que ens va canviar la vida, amb Jordi Sacristán.
Per entendre una societat és més útil examinar els seus temors que els seus desitjos. Deia en aquest mateix programa el catedràtic de Filosofia i Política Social Daniel Innerarity. Digue'm a què tens por i et diré qui ets, podríem afirmar. Com és possible que coincideixin en el temps una societat segura amb una civilització de la por? Per què temem més quan hi ha menys motius objectius de temor? D'entrada, assegura Innerarity que moltes pors són precisament per l'increment de la seguretat. L'hàbit de la seguretat ha aguditzat la percepció de la pèrdua. Vivim en un món en el qual podem perdre més perquè tenim molt, respecte d'un món on podíem guanyar més perquè teníem molt poc. La paradoxa s'explica també mitjançant la distinció entre perills antics i riscos actuals. En les societats tradicionals hi havia grans pors, però eren bastant previsibles. La carència, la fam, la malaltia, la guerra... L'improbable se situava en un horitzó de tipologia de la por constant. Contra aquestes pors podia un organitzar-se en certa manera. En canvi, ara, diu el filòsof, les fonts de la por són més incertes, indeterminades, el que ha vingut explicant que vivim en un món més de riscos que de perills.
Senyora Subirats, els atemptats de l'11S a Nova York, a Washington, a l'11M a Madrid, els atemptats de l'estiu del 2018 a Barcelona i a Cambrils, Aquest era el paradigma social de la inseguretat en el moment actual, no? El fet d'anar passejant tranquil·lament per la Rambla i que una cèl·lula d'un comando islamista pogués llevar-te la vida i provocar la por. Ara la por ha variat. Ara la por és del que tenim al costat, del pròxim i d'un virus invisible. Vivim en societats molt, molt temoroses. Canviaran els paradigmes en relació als temors globals?
No, jo crec que més aviat s'acceleraran, però una mica pel que deia abans. És a dir, en la nostra societat no tenim manera de delegar això a un ser superior i demanar-li protecció, per les raons que hem dit, perquè hi ha hagut un procés d'anar cap a la laïcitat, etc. I, per tant, tot ho hem d'esperar de la ciència i tot ho esperem de la política i dels estats, etc. Tot té un preu. Jo crec que això és una cosa que la societat actual no ha entès prou i que l'hauríem d'entendre. Jo, per exemple, parlo molt de drets. Tinc dret a això, tinc dret a allò. Qualsevol dret comporta un deure. S'ha parlat dels drets. Però, de la mateixa manera, qualsevol plaer té un preu. I quan més, en certa manera, quan més bé ho passes o quan més t'arrisques, bueno, més perill entres. Llavors, és una mica el risc que cada un està disposat a acceptar. I pensar que fem les coses sense risc és un engany. És un engany perquè, fins i tot, si la ciència arriba a controlar molt més del que fa ara, sempre quedaran tota una sèrie de marges. I quan més ens atrevim, doncs això, quan volem amb avió, quan fem segons quins esports, quan anem en cotxe, quan prenem un risc i n'hem de ser conscients.
Benet Subirats ha llegit aquests dies, en algun article seu, que destacava un d'aquells fets que sovint no es posa sobre la taula i que també és important de remarcar, que és que la societat en general ha respost a mals nivells de civisme, de responsabilitat, i això diu molt de la nostra civilitat. Tendim a mostrar als mitjans de comunicació les parts més negatives de tota aquesta història. Potser aquesta no l'hem posat prou en valor. És que la gent ha estat molt cívica a l'hora de donar resposta i complir el que han estat les ordres o les instruccions de les institucions públiques i polítiques, no?
Sí, sí, efectivament. I a més, amb això ja us puc explicar una mica més, perquè ja he trobat una enquesta internacional que compara països. I, curiosament, és bastant similar al que ha passat. La majoria de la gent que ha contestat explica que ha mantingut amb un grau molt alt les recomanacions de no sortir, de rentar-se les mans, d'estar a distància els uns dels altres, tot això. Però quan se'ls pregunta si l'altra gent també ho ha fet, en general són crítics amb l'altra gent i diuen no tant com caldria. Però això, curiosament, hi és per Espanya i encara més per altres països en els quals critiquen més, podríem dir, que els altres no ho han fet suficientment. I hi ha una altra cosa que m'ha semblat molt interessant, que és que també és general dintre la majoria de països, encara que amb graus diferents, que l'opinió més general és que els governs no han pres mesures prou dràstiques. És a dir, que encara haurien hagut de ser més contundents respecte a les mesures que s'han pres. Això em sembla també una cosa curiosa, perquè, bé, hi ha diferències. Des de, per exemple, el cas d'Argentina, en el qual 90% de la població considera que el govern ho està fent molt bé, que és curiós perquè Argentina és un país molt dividit habitualment des del punt de vista polític, i en canvi en aquest moment sembla que hi ha molta unanimitat, i en canvi doncs, països com Estats Units o com Anglaterra són països molt més crítics, la població està sent molt més crítica respecte a com ho ha fet el govern. Curiosament, Espanya, que aquí ara hi torna a haver molta crítica i torna a sortir molt aquella vella idea que ja semblava superada, que era quin desastre de país, en un país normal això no passaria. No? Aquest tipus de crítica que està aflorant altra vegada molt més. I, en canvi, el que es veu és que des del punt de vista de la majoria, de la gent que ha contestat l'enquesta, doncs no és dels països més crítics amb el govern, tampoc és dels més, tampoc és com l'Argentina d'adhesió, però diguéssim, no és dels més crítics, molt menys que el que és la gent d'Estats Units, d'Anglaterra, fins i tot d'Itàlia, i que, en canvi, i la credibilitat del govern doncs, també es manté amb uns nivells al voltant d'un 40%, en tot cas, un 40% que creuen que no és prou creïble, però en tot cas, diguéssim, amb uns nivells molt més creïbles que en altres llocs. De manera que jo crec que aquí s'ha d'anar molt en compte perquè no es pot entrar en el cofoisme de mira, que bé, que macos que som, que tot ho fem bé. Hi ha coses que s'haurà de veure perquè hem fallat, que és normal que hagin fallat en aquesta situació, però també fora una mica trist, no?, que sortissin d'aquí tornant a pensar que tenim un país que és un desastre, que les coses no funcionen, quan de fet jo, la meva impressió, i ho deia en aquell article, és que déu-n'hi-do. El cas de les residències em sembla un cas a part. Hi ha dos altres casos que haurem de veure, que són què ha passat a les presons i què ha passat amb la prostitució, que és una cosa de la que no es parla i que pot ser que hagi estat horrible. Perquè, per algunes indicacions que m'han arribat, sembla que la prostitució ha continuat exercint-se, segurament no amb la mateixa intensitat, però imagineu-vos el que representa en aquesta situació, sobretot amb persones, amb dones que estan tancades, que no poden, en fi, que estan en unes condicions absolutament lamentables, no? De manera que aquests dos col·lectius hauríem de veure com ha anat, Se'n parla poc. El que veiem dels casos de confinament que extrem, que és el de les residències, efectivament un desastre. Però amb tot el de més, hi ha hagut bastanta disciplina per part de la majoria de la gent i fins i tot jo considero bastanta disciplina entre governs. Una altra cosa és que la lluita política faci que s'aprofiti qualsevol petit fallo per començar a cridar i a dir què és això i tal. Però, déu-n'hi-do, en un país que en aquest moment està amb les tensions que estava ja abans d'aquesta crisi, doncs, polítiques, tant des del punt de vista de l'esquerra i la dreta com des del punt de vista de Catalunya i Espanya, etc. Déu-n'hi-do de la col·laboració que hi ha hagut entre governs. Jo crec que superior a la imatge que n'estan donant els mitjans de comunicació, sigui com una cosa dels mitjans, sigui com una cosa dels propis partits polítics. Però la col·laboració ha funcionat, dona una impressió, raonablement bé. I també ha funcionat raonablement bé, i no en parlem tant, tot el subministrament d'aliments. Perquè una cosa que podia passar és que doncs, no es poguessin collir les patates o no es pogués fer el pa, o no es pogués... I tot això, pel que en sabem, ha funcionat prou bé. És a dir, que ningú s'ha quedat sense menjar. En cas, les persones que han tingut dificultat és perquè s'han quedat sense diners, però fins i tot això sembla que hi ha hagut una relativa solidaritat que ha pogut ajudar i ha pogut arribar a molts llocs.
Veurem quins són els efectes de tot plegat, tenint en compte que després de la Covid vindrà, com ens deia fa uns dies el doctor Xavier Gómez Batista, una crisi o una epidèmia de salut mental i, com ens deia Guillem López Casasnovas, també una crisi econòmica d'una dimensió força notable. Doctora Marina Subirats, ha estat un plaer conversar amb vostè, retrobar-la i generar aquest temps de conversa i reflexió. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres i sort a tothom, que en aquest moment la necessitem molt.
Gràcies. Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem a la propera edició de l'any que ens va canviar la vida. Gràcies. Adéu-siau.
It's been so long since we've talked.